Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Com estem? Bon dia i bona hora. És el migdia i 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. I, com sempre, moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Passeu sense trucar, avui dimarts 20 de maig del 2025. Ens queden 225 dies per acabar l'any i, com sempre, el programa en directe des dels estudis de Ràdio Valira, cadena Pirinaica, 2765. Estudio 1. Estudio 1. En canvi, mira, ho trobo molt a faltar, aquelles obres de teatre tan maques que feien a la U fa molts anys, d'això.
Que totes es filmava en un plató, era un plató.
I tant, i tant, i tant. Fantàstiques obres de teatre, i tant, i tant. Bé, anem a veure. Començarem explicant que, per cert, s'ha mort el Manuel Torre Iglesias.
Sí.
Ja a la tarda en parlem. El metge, entre cometes, que tants i durant tants anys va estar a la televisió, als anys 80, aproximadament.
A vegades tenia una mica de mala bava,
Sí, i també et diré una cosa. Si no recordo malament, no va sortir massa ben parat.
No.
Que sí?
No,
sí, de la darrera, diguem-ne, dels darrers anys que, o de les darreres temporades que va estar allà a Televisió Espanyola fent el programa dels matins, perquè habitualment feia els programes als matins, sempre parlant de bona salut.
Això.
Ens ha deixat els 84 anys, exacte. Bé, això per una banda, doncs, i lamentant profundament doncs, la mort de Manuel Torre Iglesias. També, suposo, no sé, no em va dir res, ni a tu tampoc, m'imagino, el Jaume, que ha estat a Mallorca, perquè resulta que...
A Mallorca,
ha estat a Mallorca. Es veu que aquests dies està per allà la Bianca Senzori.
Qui és aquesta?
És la que la parella, en aquest cap, en aquest cas, de el Kanye West.
Oi. Oh, no, però ja vaig veure que es va passejar menjant un gelat pels carrers de Mallorca.
Bueno, això encara.
No, però...
Com es va passejar?
Com es va passejar?
I està prohibit fer-ho d'aquesta manera, però es veu que ningú deia res. I suposo que el Jaume no l'hauria haver vist, no? Perquè si no m'ho hagués dit, escolta, no. Doncs resulta que aquesta noia, que de professió és arquitecta, i es veu que es va passejar amb, doncs això, menjant un cucurutxo, sí, amb el seu company, amb el Kanye West, aquest, i portava, doncs, un top...
Poca cosa.
Bueno, un top de rejilla.
Sí.
I, clar, anava amb totes les domingues en l'aire. I, clar, escolta... I hi ha una foto molt divertida aquí, perquè veus alguns d'aquests que estaven allà, doncs, observant el panorama. Aquesta gent ja d'una certa edat, no?, d'allà de Mallorca, deurien dir, carai, tu, què és això? Quin escàndol és aquest? En fi,
clar,
que no hi ha com... tenir ganes de cridar l'atenció.
Home, sí.
Això,
no sé si va ser aquesta també que va anar amb una gala amb un vestit transparent. No sé si va ser aquesta mateixa.
Pues és possible.
Sí. El Jeff Bezos, que es casarà, casa, sí, el mes que ve.
Ah, mira, felicitats.
I ha fet el comiat de solter a Madrid.
Ah, mira.
Sí, es casa amb la Laura Sánchez.
Sí.
I es casaran amb una illa,
sí,
a Venècia, que es diu San Giorgio Maggiore, i durarà 3 dies.
Home, que com a mínim.
Doncs ha anat a Madrid, ha volgut fer el comiat de solter.
Ah, molt bé, molt
bé. Bueno, a veure, a Madrid ahir o abans d'ahir, però és que ja havia anat a París també a fer el comiat de solter,
Ah, molt bé. Bueno, igual perquè la boda dura 3 dies, igual són 3
dies... 3 comiats.
3 comiats
de
solter.
Sí.
No? El Jeff Bezos aquest. A veure, no serà per caler, el que vulgui.
No ho sé a quan deu estar el menú d'aquest lloc de Madrid, que està al barri de Salamanca.
Home, bon barri.
És un restaurant que es diu Ten Content,
Ten Content.
Ten Content.
Barri de Salamanca,
exacte.
Carai, carai. Mira com Rocafonda. Li diríem el lloc del pobre Lamin. Ai, senyor, no hi ha com tenir calés. Bueno, després també una altra qüestió és que Gary Lineker, et sona, no? Gary Lineker.
Un jugador de futbol.
Un gran jugador de futbol, que a més va jugar al Barça, doncs ha tingut que deixar la BBC per comentaris antisemites. Sí, sí. Deixarà la BBC a final de temporada.
Això em sona ja, que es va dir, no?
Bueno, almenys és una qüestió que porta avui la Vanguardia. És, com dèiem, exfutbolista i presentador de la cadena des de l'any 1995, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Doncs va compartir la setmana passada una publicació doncs, amb coses doncs, antisemites, no? I de les que es va penedir, ho va eliminar, però tampoc li ha servit de gran cosa perquè va provocar doncs, un gran enrenou, un gran merder, i al final doncs, han decidit, no sé si ell, si la BBC o els dos a la vegada, però deixés doncs, els seus comentaris que feia al voltant del futbol abans del previst, perquè encara tenia un any més de contracte, no? Però a vegades doncs, has de saber què dius, com ho dius i on ho dius. Perquè la cosa està fotudilla. I segons quines coses no es poden dir. Bé, continua el Festival de Cannes. Bueno, aquí veig les actrius com, per exemple, Natalie Portman, que va lluir, diu, un vestit de Dior, molt maco, inspirat en l'any 51. Bueno, després també ve que la Eva Longoria, amb un vestit molt maco també, de Tamara Ralph. També ve que la Carla Bruni, que porta un vestit molt maco també, de Roberto Cavalli. Sí, sí. I després també ve que, bueno, la que havia sigut parella de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, que en aquest cas porta un vestit de plumes de Eli Saab, com els cotxes, Saab, sí. Bueno, ja saps, no? És la catifa aquesta vermella, o com li vulguis dir, i, bueno, és l'aparador, doncs, perquè llueixin...
Home, sí, esclar.
Modelets esclar, i esclar, tipus esclar. I tal, doncs, perquè, a banda d'això, també hi ha pel·lícules de cine, però, bueno, a vegades això és lo de menos. I després també, doncs, que el Eduardo Mendoza, aquest grandíssim escriptor, doncs ha tornat a tenir un gran premi. He pensat, dic, mira, si fa 4 dies a l'Eduardo de Mendoza li van donar el Premi Princesa d'Astúries, fa 4 dies. I ara n'hi han donat un altre. I pensat, dic, igual me'n donen un altre, a mi també, perquè com fa 4 dies me'n van donar un... Home, sí, escolta, mira, per rebre premi sempre estàs... Ara, sisplau.
Remunerats.
Això mateix. Així, per favor, per favor.
Sisplau.
Sí, sisplau. Bueno, doncs, va ser amb ell, va ser, doncs, mira, una setmana després de que Eduardo de Mendoza doncs, fos guardonat amb aquest Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, l'escriptor català doncs, ha rebut un altre reconeixement als 50 anys, mira, pràcticament com jo, a mi me'n falta un, de la seva trajectòria en els Premis Esport Cultura de Barcelona. Qui diries que també ha tingut un premi?
Ai, no ho sé.
Els meus amics de Cornellà.
Estopa.
Estopa. Estopa, Estopa, també. En aquest cas, pels 25 anys de carrera. I després també una noia molt maca, que es diu Bea Ortiz, i que està considerada doncs, la millor waterpolista del món.
Carai, tu.
Sí. Doncs res, premis que es van entregar, o guardons que es van entregar a l'edifici RBA22@, i després va haver un sopar, amb, ja t'ho pots imaginar, amb totes les petums de Berga i de la societat civil catalana. Vale.
Ai, escolta, que no havíem... Clar, això no sé quin dia va ser, això,
no
el divendres passat. No, que hi va haver un premi de 33.000 euros, em sembla.
Aquí?
Aquí, no? És a Caltavi, allà a Escaldes.
A Escaldes, a Caltavi.
Que era la Primitiva,
ostres,
o...
això no ho sé, però sé que va haver...
Sí, ostres, tu.
Un premi...
Sí, sí,
un premi,
sí, és dic, oix.
Un premi important.
No, 30.000 euros, sí, crec que sí.
Home, està bé, tu.
Ja, ja els disfruteu amb salut i seny,
Home, i tant, dic, ja els voldria per
Vinga.
Mi.
Vinga, comencem amb la frase del dia, que avui és un proverbi rus.
Ah, perdona, Candela, un moment. Mana. A que no et pots imaginar qui té avui el motos.
Sí. El de les anxoves, no?
El de les anxoves, exacte. Correcte, correcte.
Ah. El Revilla.
Exacte, exacte.
Deurà parlar de l'emèrit. Que estan
home,
així nyiquinyec, no?
Home, estan
nyiquinyec.
Bueno, està cabrejadíssim el Revilla.
Eren amics, eh?
Eren molt amics, va. Eren molt amics. I a més era una persona que sempre deia i l'admirava moltíssim. I
doncs
de cop
mira,
i volta, escolta...
Li he vist el plomero.
Estan com el perro i el gato, tu. Igual, igual, eh?
Això que dèiem, avui un proverbi rus, que està molt bé. La veritat diu, el cor és un nen o una nena,
Sí.
O un neni, és igual... Dos punts. Espera allò que desitja.
És un proverbi rus. No és del Putin, eh?
No,
home, és un proverbi
diria,
rus.
Que només hi ha aquell home. A Rússia, no, bueno, són molta gent, eh?
Bueno, és que últimament sembla que només estigui ell.
Bueno, se'n parla massa,
se'n
fins
parla
i tot.
massa, de veritat que sí. Ai, perdó. Bé, el sol...
Ai, avui...
No.
Quin dia, no?
Malo.
Bon dia.
Rúfol, xungo. I a més, està fa fresca. El sol ha sortit a les 6:28, se n'anirà a les 9:14, tenim avui 14:36 de llum, el punt més alt a la 1:51, i atenció perquè la temperatura ha baixat amb respecte a ahir, una mínima de 9 i una màxima que s'espera de 19 graus. La veritat és que no dona aquesta sensació, eh? Bé,
home, fet, tant tampoc em fa, eh? Passis,
no, però
ara.
No tens aquí aquella sensació de 19 graus, fa més aviat fresqueta. És més, al matí suposadament nevava a 2.500, a la tarda ho farà a 2.400 i a la nit ho farà a 2.300.
Baixarà.
La cosa va baixant, efectivament. La lluna, avui sí, canvi, lluna minvant, 50%, meitat il·luminada, meitat fosca. I la dita aquesta.
Avui és una mica llarga, eh?
És llarga.
Diu, els arbres de pinyol pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol.
Queda bonic. És bonica aquesta dita. Bé, avui és Sant Bernardí, Sant Bernardino de Siena.
Que és patró dels publicistes i dels esparters.
Ah, això mateix.
També Sant Baldiri o Sant Boi, Sant Hilari i Sant Silvi i Santa Basilissa.
Doncs moltes, moltes felicitats a tots, a totes, i a passar un bon dia. Bé, avui celebrem, 20 de maig, el dia, atenció, mundial de l'abeja malla.
De les abelles.
Les abelles.
En un país...
Veus? Ja ho sabies.
Sí, perquè són... Es veu que són més treballadores que fins i tot les formigues.
Mira, jo ja et diré una cosa d'entrada, perquè em vaig assabentar. No podria existir el món sense abelles.
No.
Imagina't.
Sí, perquè amb la seva feina, les seves tasques, beneficien a les persones, al medi ambient i també a la natura. Clar, què fan? Transporten el pol·len d'una flor a una altra i aconsegueixen que hi hagi una varietat de fruites, verdures... també llavors, i que a més les collites siguin de millor qualitat. D'aquesta manera contribueixen a la seguretat alimentària i a la nutrició. I què hem de dir de la mel?
Oh, amigo.
De la cera. Oh. I d'altres productes deliciosos i nutritius per les persones.
Això. Que són més importants dels que en pensem, eh? Ja ho crec, ja ho crec.
Oh, que bonic,
aprofito per dir que no us perdeu el programa del Maio, el Cocodrilo, que cada setmana doncs, el tenim aquí a Ràdio Valira. Bé, avui també és el Dia Mundial, atenció, de la metrologia.
Sí, la ciència que estudia la medició i té un paper de vital importància per a la humanitat, ja que tots depenem d'operacions precises i eficients en múltiples aspectes, com ara. La fabricació i comercialització de productes i components depenen d'un sistema adequat de medició, la interconnexió de sistemes informàtics complexes en tot el món i permetent, per exemple, que els avions s'enlairin i aterrin sense gairebé visibilitat.
I moltes més coses, eh? Això de la metrologia. T'he posat un parell d'exemples. Bé, avui també és el Dia Internacional dels Assajos Clínics. També és el Dia Internacional de la Malaltia de Behçet.
Sí, descoberta el 37, un metge, va ser Hulusi Behçet. Finalitat d'aquest dia, doncs, conscienciar la població, divulgar informació sobre aquesta patologia i recolzar les persones que la pateixen, malaltia multisistemàtica i crònica d'origen desconegut que pot generar complicacions oculars, neurològiques, també de la pell, dermatològiques, i arterials.
I avui és el Dia Internacional de la Síndrome de Williams, que no té res a veure amb el Nico ni amb el...
No.
Sense... Qui és l'altre? El Nico és i l'altre Williams, com es diu?
Iñaki
Williams, exacte.
Doncs sí, aquesta malaltia, que és una condició genètica, no és massa comú. Malaltia d'aquestes minoritàries i que pot causar problemes de desenvolupament, uns trets facials que d'aquesta manera es coneix que es pateix, aquesta síndrome, distintius, problemes cardíacs i també problemes en l'aprenentatge.
Doncs sí, com totes les malalties, doncs un tema fotut. Bé, avui, 20 de maig, hem d'anar al 2001, es va iniciar Wikipedia, atenció, però en espanyol.
Així que fa 14 anys ja, eh?
El 20 de maig del 2001. I després, també, el 20 de maig del 1990...
En parlarem bastament avui, eh?
Sí, però ja donem aquesta dada, que és el telescopi espacial Hubble, doncs va enviar la primera fotografia des de l'espai. Com avui tindrem el Joan Marc, com tots els dimarts, avui... el tema estarà centrat
monogràfic
amb
Hubble,
amb aquest tema, perquè es veu que hi ha moltes coses a explicar. Bé, pel que fa al capítol de gent que va néixer, ja no és entre nosaltres, però va néixer un grandíssim actor. El 1908, un dia com avui, ens deixava el 1997 el gran James Stewart.
El solo hecho de que no estemos en guerra no le da usted el derecho de declararla cada vez que se emborracha. Bien, tengo en cuenta su excelente hoja de servicios como militar y su compromiso...
Evidentment, és la veu del senyor Ulloa, que era qui el doblava a l'espanyol.
És su última oportunidad.
Molt característica.
Sí, és el que anava a dir. És sentir a James Stewart sense aquesta veu, ja no és James Stewart.
I a mi a vegades no acabava de fer un pes, eh?
El què?
Aquesta veu.
No? Mm-mm. Ah, doncs jo... trobo que li anava molt bé el James Stewart. Bé, després també va morir el 2001, però avui hagués fet anys, Bill Hewlett. Qui era aquest senyor?
Doncs un empresari.
Molt important.
Cofundador de Hewlett Packard.
Ni més ni menys. Bé, també hagués fet anys avui, ja que sempre darrerament se'n parla tant d'Israel, doncs d'un polític israelià, que era Moshe Dayan.
Moshe Dayan va ser ministre de Defensa a Israel. El reconeixereu, el recordareu, si més no,
sí.
Doncs perquè portava un ull tapat.
Sí, portava un parche. Sí, com els pirates.
Aquest senyor va tenir un paper crucial a la Guerra dels Sis Dies.
I tant,
anomenada,
i tant.
I tant.
I avui, carai, si hagués fet anys, es moria, fa 4 dies, el José Mujica, Pepe
Societat
Mujica.
Societat contemporània, per la multiplicació d'este hiperconsumo, estamos no atendiendo consumo prioritario que son fundamentales y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana.
Un montón de pavadas.
Doncs sí,
sí. Pues sí.
90 anys hauria fet aquest polític uruguaià, president entre el 2010 i 2015,
Sí, avui ens fa 80... José Mujica. Avui ens fa 82 anys, doncs, Albano. Ave Maria. El mossèn de Sant Julià.
No, home, no.
És que s'assembla molt, home.
Sí, té
I
un...
I tant, amb el Pepe Xispert, i tant, té una retirada, carai.
I tant.
Sí, home. 82 anys, doncs, l'Albano, va néixer el 43. També hagués fet anys avui, 81... un gran músic britànic, el gran Joe Cocker.
baby. 81 anys, eh? Ja fa 11 que ens va deixar Joe Cocker.
Sí.
A la tarda n'escoltarem una de les seves més conegudes, eh?
De bona.
You Can Leave Your Hair On, no, eh?
No.
No, ja n'estava fins al...
Ja està
fins
bé, ja està bé.
Head.
Sí,
fins al head.
Sí. Unchain my heart. Ahí.
Molt bé, avui també, ara ja des de fa uns anys, bueno, el seu nom va passar de ser en català, en castellà, parlem de Alejo Vidal Quadras, que fa un temps va tenir fins i tot un atemptat, eh?
Sí, recordem. Que està viu d'autèntic miracle, eh?
Què diu del nou papa, Alejo Vidal Quadras?
Papa, pues, acaba de ser elegido, lo único que ha hecho es hacer el famoso... discurso desde el balcón para ser aclamado por los fieles.
Iau.
I ja està.
Sí, em sembla que no...
No li cau bé.
No massa.
No li cau bé a l'Aleix. Alejo. Perdó. Bé, felicitem els 79 anys d'una actriu i una cantant, Cher. Does he love me? I
wanna know. A millor en té uns quants més i se'ls amaga, no?
Aquí ho sap.
Avui també és l'aniversari 53 de l'Arancha del Sol, model i actriu espanyola, i també d'aquest futbolista que en fa 44, que es parla més de la seva vida... fa uns anys que es va retirar del futbol, no?
Home, sí.
Home, però ara se'n parla molt del que és la vida sentimental i sí, fora, bueno, del terreny de joc, no?
És que és una mica picaflor.
És una mica pica... allò.
Sí, picaflor, una mica picaflor. Líquer.
Líquer
Casillas, que fa 44 això. Tacos. Bé, ens deixava un dia com avui, concretament va néixer el 49, i ens deixava... el 2019, fa 6 anys, el gran Niki Lauda. Gran corredor de Fórmula 1, Niki Lauda. I també volem recordar la mort d'un teclista i d'una de les bandes que a mi sempre m'han robat el cor, els Doors. Concretament parlo de Ray Manzarek, que era el teclista d'aquesta banda extraordinària. Fa 12 anys que ens deixava, eh? I aquí, doncs, mira, tocant el teclat en aquella Riders on the Storm, Jinetes en la Tormenta, tema increïble.
I també un dels bessons del Jeep. Concretament Robin Jeep, Bee Gees, ens deixava el 2012. I també un altre cantant.
Tuo fa l'americano, americano, americano.
Renato Carosone. Ja fa molts anys, aquest en fa 24. Però ben conegut, eh?
D'aquesta també, d'aquesta cançó, han fet versions...
Sí, home, però aquesta és l'original.
Aquesta és l'original,
clar.
Sí, però aquesta cançó, déu-n'hi-do, eh? Doncs sí, també ens deixava un reporter espanyol molt conegut, un tio, doncs, que va fer un... o es va fer un tip de fer programes...
No, sí.
Sobretot amb allò de la ruta Quetzal.
Este año la expedición Ruta Quetzal Argentaria ha recorrido el Tahuantinsuyo.
Vaya.
Con el libro de Pedro Cieza de León, ese gran cronista que pasó a América cuando tenía 14 años y que fue testigo de los grandes descubrimientos en lo que hoy es Ecuador y Perú.
Sí, molt maco aquest senyor, eh?
Molt maco. Mort fa 9 anys, Miguel de la Quadra Salcedo, una mena d'Indiana Jones, eh? Una mica així, no? I res, havia nascut el 32, eh? Fa 9 anys que ens va deixar. I, curiosament, no sé per què això... Agafa-t'ho com vulguis.
Sí, tant.
Però ens diuen que avui hagués fet anys Cristóbal Colón.
No, tal dia com avui va morir.
Ai, això, perdó, això.
El 1506.
Va néixer el 1451, sí. I va morir el 1506, és a dir, fa 519 anys. Per això agafeu-s'ho... d'aquella manera, no?
Perquè... I cartògraf i navegant italià.
Sí, clar. Sí, però bueno, com ja tampoc se sap on ben bé, on està enterrat, o si ai, està aquí
meu.
O està allà. Bueno, pues, bueno, en principi, dicen, cuenten, pues això.
Se rumore.
Se rumore, sí, que Cristóbal Colón doncs, va morir tal dia com avui de fa 519 anys, que sí. Són molts.
Sí, són coses que dius, ostres, una persona tan important en aquell temps i sí. En ara... ara... Tu mires d'una altra manera. Quan t'ho van fer estudiar a col·legi, ah. Evidentment ho veies d'una altra, no?
Sí.
A conquerir el què, no? Perquè a descobrir, aquella gent ja vivien ben tranquils.
Sí, sí, estaven,
per tant,
estaven
no
tranquil·lets,
sé.
Sí, estaven la mar de tranquils, sí, sí.
Bé, deixem-ho estar, perquè d'aquí un moment parlarem del Hubble, ara parlem de l'actualitat a un minut després de dos quarts d'una. Comencem amb l'altaveu que diu els jocs dels disbarats, no, dels desajustos.
Ah.
Setmana que ve, tenim els jocs dels petits estats, el president del Comitè Olímpic passa la patata calenta a les federacions i juntament amb la ministra d'Esports reconeixen que hi ha hagut mancances en l'organització de l'esdeveniment i tot i que asseguren que tot quedarà solucionat com es pugui durant els pròxims dies. Estem al compte enrere, vull dir que... També centres de l'escola andorrana avisen que acudir als jocs no serà excusa per faltar a classe. I continuant amb els jocs, el Nahuel Carabanya i la Lia Povedano seran els banderers de la delegació andorrana. I 6 mesos de presó substituïts per 7 anys d'expulsió pel darrer pispa de perfums enxampat. Un home romanès, resident a Espanya, de 55 anys. El van descobrir el diumenge al migdia al pas de la casa.
Molt bé. El Bon Dia diu aquí el titular, desmuntant Concòrdia. El senyor Landry Riba qualifica d'aberrant afirmar que l'acord d'associació amb la Unió Europea es pot renegociar. I per la seva banda, el senyor Escalé sosté que sí que es pot renegociar i que si no es fa és perquè... és políticament incòmode. Bueno, més de 40 dones adherides a la xarxa de parlamentàries, el creixement migratori es redueix a la meitat al 2024 i, com deies bé, doncs això, Nil Moliner, els Catarres i Julieta a la Festa Major d'Andorra la Vella. El PS també que acusa el govern d'ajornar el registre de la propietat per interessos particulars. I després també hi ha una fotografia doncs, de tota la gent doncs, que participa en els jocs, gent em refereixo doncs, als que organitzen i també als que hi competeixen, i diu aquí, a punt pels jocs.
Esperem que sí.
Bueno.
Comentàvem que es veu que hi ha un problema amb,
Amb,
el, amb la roba, no? Amb els uniformes i tot. No sé què ha passat.
Via moda.
No, home, no. Això ve de la quinta forca. A veure.
Bueno, però anàvem moltes botigues.
Anem amb Digital Andorra. La trama de construccions de xalets il·legals a Alacant té 2,4 milions en comptes d'Andorra. Bueno.
Bueno, sí.
Continuem. També hi ha un vídeo a través d'Andorra Lovers on es veu el Coll d'Ordino, el Port d'en Valira, nevat, com si fos
el mes
de gener,
Sí, clar.
També que, a veure, Concòrdia es farà pesada insistint que es renegociï l'acord amb la Unió Europea. I ja ho tindríem,
Vale. Doncs el diari d'Andorra ens parla d'aquest problema, que és el tema de la presó, de la Comella, no? I parla de que els penitenciaris doncs, alerten que la conflictivitat doncs, augmentarà. La manca de personal i també de preparació, la falta d'equipaments especialitzats i l'arribada de presos amb problemes mentals són els grans reptes, que no són pocs i no són importants, saps? I, per altra banda, diu que 2 sindicats demanen un canvi a la direcció del centre, no? També hi ha aquesta fotografia amb tots els atletes i tota la gent, tots els esportistes que participaran en els Jocs dels Petits Estats I, bueno, ja sabem doncs, que les banderes les portaran el Nahuel Carabanya sí. i la Lia Povedano, no? Uh-huh. També la prova pilot de distribució de carrils a la zona de la Bartra doncs, esdevé definitiva. La policia que reforça les garanties sobre les capacitats físiques i mentals dels agents i Concòrdia admet ara que l'acord amb la Unió Europea no es pot renegociar.
Molt bé, doncs, 2:06, publicitat i Joan Marc Miralles amb el Hubble i el que faci falta.
Molt.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour estalvia amb els nostres frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I a més, vine avui al restaurant Bon Appetit i descobreix el nou menú del migdia amb primer plat, segon plat i postres per només 9,90 €. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Avui el protagonista té un nom i el sap tothom, eh?
Ah, sí.
Sí?
Barça.
No, ah, no. Hubble. No,
Abel Hubble.
Ah, Hubble.
Ja ho dèiem al principi del programa, sí, sí, quan iniciàvem el programa, que avui parlaríem, o millor dit, parlarà del i Hubble, tant. Del Joan Marc.
Més val que en parli ell,
Més val que en parli ell, més val que en parli ell, perquè avui fa 35 anys que es va rebre la primera imatge d'aquest telescopi. 35 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
I la imatge, crec, ara ens ho aclarirà el Joan Marc, no va sortir moguda.
Joan Marc Miralles, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Sí?
Bé.
Sí, home, i tant, com està el Joan Marc, està fantàstic. Sí. Bueno. Què plou aquí a Barcelona, Joan Marc?
No, 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 fa un dia fantàstic. Oh,
ostres, que bé.
Seré sol.
Doncs aquí no,
eh? Ja,
doncs pues mira, aquí tot el contrari.
L'estiu.
Aquí tot el contrari.
Doncs tot el contrari, eh?
I endavant, eh? A dalt, a cotes altes, però...
Bueno, s'estan plantejant tornar a obrir les pistes.
Què dius, ara? No emboliquis la troca. Vinga.
Joan Marc, oi que la foto no va sortir moguda?
No.
Vale, vale.
No.
En primer lloc, fem una miqueta de presentació del Hubble,
presentem-ho,
eh?
Presentem-ho.
Sí, no, a veure, sí, avui fa 35 anys...
Sí.
Que es va rebre la primera foto. Bueno, fa 35 anys que es va començar les operacions amb el Hubble, eh?
Yeah.
El Hubble va ser llançat el 24 d'abril del 1990 per la transbordador espacial Discovery, eh? I va tardar un mes a arribar a la seva òrbita, que està a uns 540 quilòmetres a sobre els nostres caps, encara hi és, en aquella distància, amb una inclinació d'uns 28 graus, és a dir, va recorrent amb diagonal de 28 graus el nostre planeta, des de fa pues, 35 anyets. Però, a veure, si es va llançar el 1990, i es va començar les operacions el 20 de maig del 1990, el Hubble és un projecte que ve de molt més lluny, va tardar un temps a fer-se realitat aquest projecte. Mira si arriba lluny el projecte, que la primera proposta per un telescopi espacial als Estats Units va ser l'any 1946, just acabada la Segona Guerra Mundial, que un astrònom que en aquell moment arribava a Princeton, que es deia Lyman Spitzer, va escriure un article, que és un article històric, en el qual llistava els avantatges de tindre un telescopi fora de la nostra atmosfera. I aquests avantatges eren molt clares per Spitzer. La primera és que no estàvem limitats per les turbulències de l'atmosfera. L'atmosfera, que és una capa d'aire, de diferents gasos que fa uns 300 quilòmetres d'alçada, més o menys densos, 300 quilòmetres ja no està tan dens, però encara n'hi ha, pues, tota aquesta capa d'aire tan espessa crea turbulències de la llum que prové dels estels, i doncs la llum que arriba en els telescopis que estan a la Terra, pues, no arriba tan precisament, està una miqueta borrosa. Es pot arribar a corregir això, però tot i així, diguem-ne que la resolució angular que pots arribar a fer amb un telescopi de la Terra, en els millors dels casos, és de 0,5 arcsegons. És a dir, que no pots definir detalls més petits que 0,5 arcsegons. Però en l'espai, més enllà de l'atmosfera,
sí,
això no passa. I aleshores pots arribar a tindre una definició, una resolució angular molt més precisa, que només està limitada per la pròpia òptica del telescopi. I doncs, en teoria, en l'espai es pot arribar a una resolució de 0,05 arcsegons, és a dir, 10 vegades millor que qualsevol cosa que puguis fer des de la Terra. Qualsevol telescopi de la Terra. Això ja és un avantatge fantàstic, perquè et dona molt més detall amb tots els objectes que pots observar. L'altre gran avantatge d'un telescopi espacial és que l'atmosfera, aquest aire, absorbeix part de la llum que ens arriba dels estels. Sobretot la part infraroja i la part ultraviolada, no tant la llum visible, perquè la llum visible justament, si no, no hi veuríem nosaltres, els nostres ulls estan adaptats per tota la llum que deixa passar l'atmosfera, però en canvi la llum ultraviolada i la llum infraroja està absorbida en part, per exemple, per les partícules d'aigua. Les partícules d'aigua, la humiditat és una de les grans absorbidores de llum que hi ha en la nostra atmosfera. I doncs això fa que limiti l'espectre de llum que puguis observar des de la Terra. Això no passa en l'atmòsfera. I Spitzer era, en particular, a ell li agradava molt l'astronomia amb infraroig. Ell volia observar objectes en l'infraroig perquè els trobava molt més interessants. I molt més tard, justament, hi va haver un telescopi anomenat amb el nom de Spitzer que observava en l'infraroig. Un telescopi espacial, també.
Escolta, doncs, una cosa, tinc una curiositat, perquè, clar, els telescopis aquests, estiguin aquí o estiguin, bueno, aquí, si estan a la Terra, rai, però aquests telescopis que hi ha a dalt, no? Clar, porten lents, no?
No, porten miralls.
Miralls.
Ja en parlem, ara.
No, però aleshores la pregunta era, perquè jo pensava doncs, que portaven lents i tal, bueno, això es deu embrutar, com es neteja això?
Justament, aquí és un dels grans problemes que van tindre per construir telescopis. Però no hi ha lents, justament. No hi ha lents perquè, i tampoc n'hi ha de lents en els telescopis de la Terra, perquè les lents absorbeixen la llum, i tu el que no vols és que absorbi aquesta llum. Si fiques una lent, i ho pots veure fins i tot amb les lents d'unes ulleres.
Sí.
No hi veus mai tan clar que sense les ulleres. És a dir, el vidre, qualsevol vidre que sigui, absorbeix una part de la llum i, doncs, això és justament el que vols evitar. I, doncs, els telescopis funcionen només amb miralls. I intenten eliminar al màxim qualsevol lent que es pugui trobar. Tornem a la història. Si Spitzer es podria considerar el pare del Hubble, que ja és divertit que el telescopi li fiquessin Hubble, quan el Hubble no va tindre res a veure amb la seva construcció. El Hubble va morir l'any 52, i doncs no va participar en res. Sí que va conèixer aquest article de l'Spitzer, però ell estava gairebé retirat. Però doncs, si l'Spitzer era el pare, el Hubble va tindre més aviat una mare. Spitzer va tindre la idea, però realment qui va fer possible el Hubble va ser una senyora, una gran astrònoma, que molt desconeguda del públic en general, que es deia Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman va ser la primera cap d'astronomia de la NASA.
Ah, caram.
En realitat va ser la primera dona executiva en la NASA. Va entrar a la NASA l'any 1959 com a cap, justament com a cap d'astronomia, i li van encomanar de desenvolupar tot el programa d'astronomia de la NASA. A l'època la NASA era més aviat una organització orientada a llançar homes en l'espai i satèl·lits, i en el programa, evidentment, Apollo, però ella realment va ser la que va desenvolupar tot el que és l'astronomia en la NASA i, doncs, el programa del telescopi espacial que ella va desenvolupar a partir de principis dels anys 60 ja, justament basant-se en les idees que havia desenvolupat Spitzer. I es pot dir que una de les claus de que es tirés endavant el programa del telescopi espacial va ser l'any 1970, quan ella va fer un testimoni davant d'una comissió del Congrés dels Estats Units,
sí.
No va ser un testimoni públic oral, sinó va ser un testimoni escrit, en el qual demanava que s'aprovessin els fons per tirar endavant un projecte de telescopi espacial. Ella va, això era una miqueta controversial en l'època, o va crear molta controvèrsia dintre la comunitat científica americana, perquè era una comunitat científica que era més aviat basada en l'astronomia basada en la Terra, no la terrestre, no la espacial, i doncs dedicar diners a aquest projecte de telescopi espacial, que ningú veia amb molta claretat com es podia fer encara, era una miqueta, va crear una miqueta de controvèrsia, i la Nancy Grace Roman no es va fer només amics en aquell moment. Però és veritat que durant el seu temps, a principis dels 60 i durant els anys 60 a la NASA, va fer petites missions d'observació que van provar que es podia fer telescopis espacials i que aquests tenien una certa utilitat. I va ser el que va tindre mala sort. És a dir, si el 1970 el Congrés estava més aviat calent, i sobretot perquè el programa Apollo havia sigut un gran èxit i tot el que concernia l'espai estava de moda i tenia vent en popa, va tindre mala sort que el 1970 hi va haver la crisi del petroli, i el 74 hi va haver la crisi del petroli, i doncs hi va haver una reducció terrible de tots els fons dedicats en els programes espacials i a la NASA. També el programa Apollo, que havia costat moltíssims diners, que després es va desenvolupar amb la trobada amb els soviètics, i el programa Skylab, tot això va estar retallat completament en aquell moment, i no va ser fins al 1978 que es va reanimar aquest programa, quan les coses ja s'havien millorat una miqueta a nivell de finances als Estats Units, i es va donar l'inici del programa del Hubble l'any 78 amb un pressupost, que ara riureu, perquè era de 35 milions de dòlars.
Oh, pues sí, és molt poc això, no?
Poquet.
Molt poquet.
Sí, es creia que amb 35 milions de dòlars es podia fer un telescopi d'un mirall principal de 2,5 metres, que podria ser llançat, ells estimaven a l'època, l'any 1983.
Ja, escolta, però el caler qui el posava? L'Estat o el posava...
El Congrés dels Estats Units, sí, 35 milions de dòlars.
Ja.
També es van passar acords amb l'Agència Espacial Europea que van contribuir a una part del pressupost a canvi del 15% de temps d'observació pels europeus, i doncs el 78 es comença realment el que és el disseny i la construcció del Hubble. L'any 78, recordem, el llançament l'any 90. El disseny del telescopi es va utilitzar el disseny més senzill i més utilitzat dels telescopis que hi havia a la Terra, és a dir, un reflector de tipus Cassegrain amb un disseny de Richard Chrétien, que és el típic que es troba en la majoria de telescopis professionals que hi ha a la Terra. No es van voler complicar la vida d'aquest costat, i es va començar, el més complicat, evidentment, era construir un mirall principal de 2,4 metres, amb una precisió tan enorme que arribéssim realment al que Spitzer havia proposat l'any 46, és a dir, que la resolució dels objectes que es pogués tindre amb aquest mirall sigués igual a la resolució que et dona el sistema òptic, és aquest 0,05 segons. I això vol dir que el mirall tenia d'estar polit, ben polit, amb una precisió de 10 nanòmetres. 10 nanòmetres sobre els 2,4 metres de diàmetre del mirall. I per fer això es va encomanar a una empresa americana que es diu Perkin-Elmer, que tenia un sistema amb ordenador per fer el polit d'aquests miralls. Es van pensar que amb l'ordenador seria molt més fàcil, molt més senzill, una cosa de molt més tecnologia. Tot i així, es va demanar a la Kodak de fer-ne un altre utilitzant els mètodes tradicionals, que és a mà. amb uns operaris a mà polint el mirall. El mirall com es fa? Pues s'agafa unes planxes de vidre i es poleixen en aquesta precisió, té de tindre una forma una mica esfèrica perquè tota la llum es concentri en un punt focal, en el mateix punt focal, és a dir, tots els raixos de llum que cauen en el mirall s'han de concentrar en un mateix punt focal a dintre mateix del telescopi, i això, clar, té de tindre una precisió tan enorme que la forma esfèrica del mirall sigui perfecta, amb una precisió tan gran. Es pensaven que amb l'ordenador la precisió seria molt més senzilla d'arribar. Bé, si van marxar amb aquest pressupost de 35 milions de dòlars a l'any 78, a l'any 1983, quan el mirall va estar ja llest, el pressupost ja s'havia disparat a 1.175 milions de dòlars.
Carai,
tu. 175 milions de dòlars.
Una mica car, no, el mirall?
No només el mirall.
El telescopi, no?
El mirall, va ser una bogeria. És a dir, retards en la construcció que Perkin-Elmer va fer del mirall va ser realment el pitjor de tot el projecte del Hubble. Van tindre retards, és a dir, el mirall tenia d'estar a principis dels 80, al principi del 1980. El 81 no estava, el 82 no estava, fins al 83 no va estar, i això va fer que tot el projecte s'endarrerís, és a dir, es tenia de llançar el 83, es va endarrerir el 84, es va endarrerir el 85, i es va endarrerir fins al 86, en realitat. La data de llançament tenia de ser el març del 1986, al març del 1986. Però què va passar entre tant? Va passar que ahir va haver...
Mira, t'estem perdent.
T'estem perdent, Joan Marc.
Cada dia és igual, això.
No sé.
Sí, no ho sé, és el telèfon que fa la tonteria.
Ai, senyor.
Quan connectem amb tu, sí, no sé.
Bueno, aviam. Endavant, ara sí.
Val. Al març del 86 és quan el telescopi tenia de sortir, el mirall estava llest, s'havia muntat tot, fins i tot l'any 84 es van muntar els centres que tenien de controlar les dades del Hubble. En realitat, el 81 ja es va muntar. El Space Telescope Science Institute a la Universitat de Johns Hopkins es va muntar el 81. A Europa, l'any 84, es va muntar el Space Telescope European Coordinating Facility, un lloc on jo vaig treballar. Es va muntar l'any 84 a Europa, que tenia de ser el centre on els astrònoms europeus anessin a demanar informació i dades i per viatjar als Estats Units, per participar en tots els programes, tenia de ser allí l'any 84, tot això ja estava, tota la infraestructura estava llesta, i l'any 86 s'havia de llançar el telescopi. Què passa el gener del 1986, el 28 de gener del 86, explota el Challenger.
Ah, sí, ostres.
Explota el Challenger, dos mesos abans del llançament del Hubble, explotar el Challenger, i això va retrasar, evidentment. Durant 3 anys no hi van haver missions de transbordador espacial. El Hubble estava dissenyat per anar amb un transbordador espacial, i doncs fins a l'abril del 90 no va ser quan va poder sortir el
Hubble.
Què va passar? Ara tornem, o què va passar quan vam rebre la primera imatge?
La primera foto,
maig,
no?
Sí. El maig del 90, pues es van donar compte que el mirall aquest que havia costat tant, que va construir Perkin Elmer, pues aquest mirall pues no estava, bueno, tenia un defecte en els bordes del mirall, no estava massa pla, no tenia la curva esfèrica que feia que tots els ratxos de llum anessin al mateix punt focal. En realitat hi havia uns quants d'aquests ratxos de llum que no anaven al mateix punt focal, i les imatges sortien un pèl fora de focalització. Un pèlet. En lloc dels 0,05 arcsegons que s'havien d'arribar, es va arribar al 0,1 arcsegons. S'arribava al 0,1 arcsegons. Doncs això va fer que primer es fes una correcció amb programes informàtics, diversa gent que va dissenyar programes informàtics, perquè com que era estable, es podia dissenyar, però també es podien observar objectes que eren prou grossos, que no necessitaven d'aquesta resolució tan espectacular que tenia de tindre el Hubble, i durant uns anys, durant 3 anys, es va treballar així, amb aquestes imatges,
sí, amb aquestes condicions,
que estaven lleugerament fora de focalització. I no va ser fins al l'any 93, l'any 1993, que es va fer la primera missió servei en el Hubble, perquè les missions de servei ja estaven, el Hubble ja va estar dissenyat perquè hi anessin astronautes a arreglar i a canviar coses, etc. L'any 93 es fa la primera missió i s'hi porta un instrument que es deia COSTAR, una caixa òptica que es deia COSTAR, que permet corregir aquest defecte per la majoria dels instruments. Després es canvia. Els instruments mateixos es van canviar amb instruments nous que ja portaven la correcció d'aquest petit defecte del mirall muntada a dintre de l'instrument. És una petita correcció que fa que la llum arribi foc en el detector de cada instrument. La solució era bastant senzilla fins i tot per això. Bueno, tot i així, va haver 4 missions de servei que han anat canviant els diferents instruments que hi ha hagut. No n'hi ha cap dels instruments originals que tenia el Hubble el 1990. Tots han estat baixats. Els ordenadors també us han canviat tots. Els giroscopis que permeten apuntar el telescopi també us han canviat tots. I al cap dels anys gairebé han fallat tots també. I avui en dia encara funciona el telescopi espacial Hubble. El mirall està en perfectes condicions després de 35 anys. Es pensaven que al cap de 15 anys el mirall quedaria completament inservible. Encara està en perfectes condicions després de 35 anys. Hem après molt amb això. Hem après que els miralls amb òrbita baixa de la Terra pues, poden sobreviure anys i panys i que no es contaminen ni amb pols, ni amb microasteroides, ni res. És a dir, que el Hubble, si no sigués perquè els giroscopis i les cèl·lules de potència estan fallant, pues, podria funcionar encara durant molts i molts anys. També perquè l'atmòsfera, tot i estar a 500 quilòmetres, l'atmòsfera ho va frenant i va fent que va baixant, fins que un dia ens caurà a sobre.
Però vaja, ens ho diràs.
Més de 25.000 articles publicats amb el Hubble en aquests 35 anys. Són dels articles més citats en tota la història de l'astronomia, però tot i això amb un cost d'uns 12.000 milions de dòlars.
Mare de Déu! Mare de Déu, mare de Déu.
Durant tots aquests anys.
Sí, clar.
És el programa de la NASA més car de tota la història, de lluny.
Bueno, Joan Marc, una cosa, si torna a fallar el tema del mirall i tal, envia'ls de Carglass, que t'ho arreglaran.
Bueno, si poden anar-hi.
Això sí, també és cert.
Bueno, igual sí.
Que tinguis molt bona setmana, Joan Marc, i moltíssimes gràcies.
Adéu, Joan Marc, una abraçada forta.
Adéu,
adéu, adéu. Bueno, tornem a les 7, eh?
Adéu-siau.
Adéu-siau.